L'escala registra l'abril més càlid de tots els temps. S'han superat els 2 graus per damunt la mitjana climàtica i s'ha tancat l'aixeta després d'un hivern molt plujós. La temperatura de l'aigua del mar també ha assolit registres rècord. El preu dels lloguers assoleix màxims històrics a l'escala. Es van situar en uns 672 euros mensuals de mitjana l'any passat, una xifra que s'ha incrementat en 8 euros respecte al 2024, quan el mercat es va estabilitzar després de 8 anys consecutius a l'alça. Pel que fa al nombre de contractes, se n'han signat uns 11,25% menys en el transcurs dels darrers 12 mesos. Poc temps abans de conèixer la declaració d'impacte ambiental del projecte del PlemCat i donar-hi el tret de sortida, detractors i defensors mantenen les seves posicions. No al PlemCat, Fòrum L'Escala Empúries i Stop Macro Parc Eòlic Marí amenacen amb la via penal. En canvi, Renovem-nos ho veu com una oportunitat per conèixer quin seria l'impacte real del parc. L'Escola de Música El Gavià obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a partir d'avui i fins al 15 de maig. Els nous alumnes poden fer el tràmit a través del portal web www.elgavià.org. I en esports, Josu Prieto i Marc Gelmà pengen les botes per motius físics i professionals. Al Futbol Club L'Escala ha homenatjat Josu Prieto i Marc Gelmà, els dos capitans i peces clau, que es retiren per motius físics i professionals. Josu ha estat l'únic jugador que ha defensat els colors blaugrana en les 3 temporades que l'equip ha competit a la Tercera Federació. I la previsió meteorològica, temps més insegur i més fresc, ruixats i trons avui a última hora del dia. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 5 de maig. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala. Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on dedicarem bona part del programa a parlar de medi ambient i acabarem parlant de maduixes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimarts, toca parlar de medi ambient i per aquest motiu tenim amb nosaltres el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que avui ens ve a parlar de penya-segats mediterranis, però no ho farà sol. Joan Ramon.
Bona tarda, efectivament. Avui tenim com a convidada la Sònia García, de Sònia García, no sé si ho he de dir en català o en castellà, de l'Institut Botànic de Barcelona, que ja va estar amb nosaltres fa unes setmanes, i tocarem un tema relacionat amb el que ja vam parlar de flora invasora, i avui en concret amb la Sònia, crec que ja la tenim connectada, la tenim
sí,
a línia.
Sí, la tenim aquí, a punt.
Bona
sí,
tarda.
Sí, aquí estic.
Bona tarda, Sònia. Bona tarda. Doncs amb la Sònia parlarem d'un projecte LIFE que està desenvolupant l'Institut Botànic de Barcelona conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i que ens donarà tots els detalls, lògicament, la Sònia, que és una de les investigadores, en aquest cas, de l'Institut Botànic, que estan duent a terme aquest live, aquest projecte live, que és un projecte amb una dotació econòmica, amb una sèrie de recursos, amb un personal molt competent, precisament per estudiar algunes de les espècies invasores que afecten específicament a un hàbitat que està protegit a nivell europeu, que és l'hàbitat dels penya-segats costaners amb presència d'ensopegueres endèmiques.
Hauràs d'explicar bé això, perquè jo, de moment, tot això ja ha hagut parts que m'he perdut.
Molt bé, això ho explicarem amb la Sònia. Si de cas comencem, potser pel principi, Sònia, si et sembla, explicant així genèricament, ja em va parlar una mica l'altre dia, però potser torna a explicar què és aquest projecte LIFE, com neix aquest projecte LIFE i com s'ha conjugat aquestes dues entitats, una entitat de recerca, una entitat diguem-ne divulgativa o cultural, com és el Museu de Ciències Naturals. Com s'ha conjugat aquesta unió, no?, de dues entitats diferents per portar a terme, per dur a terme aquest projecte LIFE?
A veure, el projecte LIFE aquest, és a dir, les dues entitats a les que tu et fas referència, que són el CSIC, que és el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, sí, i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, són les dues entitats que són un centre mixt en l'Institut Botànic de Barcelona. És a dir, l'Institut Botànic de Barcelona és un centre participat per aquestes dues entitats.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé.
Ara bé, el projecte està coordinat per l'Institut Botànic de Barcelona, oficialment per la part CSIC, coordinat, però de facto per la part CSIC i la part museu, val? I a més a més del CSIC i del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, hi ha altres socis. Hi ha la Generalitat, de fet, la Generalitat és un soci del projecte, perquè part del projecte, com has dit, bueno, un projecte sobre penya-segats, que ara explicarem una miqueta, doncs gran part del projecte té lloc al Parc Natural de Cap de Creus, que és la zona on hi ha més penya-segats de tot Catalunya i possiblement de tot l'estat espanyol. Val? I on hi ha més aquest hàbitat concret que ens interessa. També hi ha la Diputació de Girona, val, que porta molts anys fent accions contra plantes invasores en aquesta zona, i de fet ells van ser els instigadors de la idea d'aquest projecte. Després hi ha un altre soci, que es diu Flora Catalana, que és una organització així no governamental de voluntaris, de gent que li agrada conèixer la flora de Catalunya, i aleshores és una organització que està molt bé, té una seva, pàgina web i fan moltíssimes activitats, fan una revista, fan de tot. Aleshores, amb els voluntaris de Flora Catalana també treballem en aquest projecte. Un altre soci és la Federació d'Agristes i Agricultors de Catalunya, que engloba les federacions de Barcelona, Girona i Tarragona. I aquest també és un actor molt important, perquè part del problema una mica de les espècies de plantes invasores és que moltes d'elles inicialment eren plantes ornamentals, no? Que es van arribar com a plantes ornamentals. Aquests són els socis del projecte. És a dir, som sis socis, en realitat. Però l'Institut Botànic és un institut de sempre, no només per aquest projecte, sinó per tot, per aquests dos socis.
Molt bé.
I aleshores, com has anat apuntant, el que aspira és a gestionar d'una manera integrada les accions contra les espècies de plantes invasores que estan realment afectant, bueno, molts ecosistemes. Per nosaltres ens interessa especialment l'ecosistema dels penya-segats mediterranis amb ensopegueres, que és això que la companya no acaba. Ensopegueres és un tipus de planta que es diu limonium. Són unes plantes que en castellà es coneixen com a sempre vives, val? Són així com que es diuen sempre vives, certament aspecte com sec, però sempre estan més o menys bé, no? Aleshores, en aquests penya-segats tenim algunes espècies que són pròpies de Catalunya o que estan molt poc, com diria, que tenen una distribució molt restringida.
Sí.
I aleshores una de les amenaces que té aquest hàbitat dels penya-segats és precisament les espècies de plantes invasores, com, bueno, segurament els oients o alguns oients coneixeran l'ungla de gat o les figueres de moro.
Val, fem una cosa, Sònia, anem una mica a pams per poder-ho explicar amb cert detall, que avui doncs tenim una mica més de temps que l'altre dia, ens vam quedar una mica justos. En primer lloc, com neix el projecte Life Medcliffs? És a dir, com s'origina, quina és la iniciativa o quin és l'embrió que dona lloc? Mm. És a partir d'una línia de recerca o com sorgeix exactament?
Sí, a veure, el projecte Life quasi que va néixer paral·lel una mica a una línia de recerca que ja estava començant de forma no oficial a l'Institut Botànic, que és sobre recerca en plantes al·lòctones, que vol dir plantes que no són de... que no són autòctones, no? Que són de fora. Les plantes al·lòctones poden ser plantes que, entre cometes, es comporten bé, o plantes que són una mica invasores, no? O molt invasores. Aleshores, hi havia aquesta línia a l'Institut, que era com una embrionària, no? I es volia potenciar també, doncs això, l'Institut en aquesta vessant de recerca, no? De plantes al·lòctones i invasores. Aleshores, va sorgir una idea de demanar un projecte LIFE. Ja dic, inicialment inspirat per la Diputació de Girona, hi havia gent de la Diputació de Girona que ho havien intentat i ens van contactar i ho vam estudiar la idea i de com fer-ho, i ara també ens va venir, entre cometes, ens va venir bé la pandèmia, perquè el projecte el vam estar redactant en ple confinament, que segurament va anar bé per concentrar-nos i tot. I un moment, però.
Sí, de fet, mira, aprofito per aquest incís per comentar, és una curiositat, sí. una ironia, que justament el que una diputació a Girona fa correctament, que és desenvolupar accions de recerca o accions de conservació sobre espècies amenaçades, a la Diputació de Tarragona passa justament al contrari. Tenim un cas molt concret, a més al municipi, a la ciutat de Tarragona, que és una zona de penya-segats que es coneix per la seva platja i també pel seu entorn, que és la Savinosa. De fet, la platja és ben coneguda, és una platja nudista, parcialment nudista, i després els morrots de la Savinosa són tot aquest conjunt de penya-segats, de roca, per entendre'ns, per qui no hi hagi estat, que tenen una certa alçada i que defineixen molt bé aquesta interfase entre el mar i la terra, que propicia aquest hàbitat que és de vegades tan estret com un parell de metres o 3 metres d'amplada, i en el qual s'hi desenvolupen aquestes espècies que són molt característiques. Tu parlaves dels limonium, de les ensopegueres. No és només aquesta planta, n'hi ha d'altres, i de fet al Cap de Creus crec que n'hi ha una que és el Ceceli Ferrenyi.
Ceceli Ferrenyi, sí.
Correcte.
Aquesta només està al Cap de Creus en tot el món.
Molt bé, doncs és un endemisme, d'acord? Que seria l'altre terme, no?, que podríem introduir.
Sí,
endemisme,
exacte.
És aquella planta que només es troba en un indret molt concret, molt localitzat, i que no té possibilitats d'expandir-se a altres ecosistemes propers. Després hi hauria també l'Alimium alimifolium, que també és una altra de les espècies d'aquesta zona d'una rere d'una, roquissà, que també és una espècie protegida, una espècie amenaçada i protegida, i d'altres que ja són més habituals, com el fulon marí, etcètera, que també trobem, no? Doncs en aquesta franja entre el mar i la terra, on hi ha una certa salinitat, on hi ha una certa aridesa, on el terreny té pocs nutrients, i és on trobem aquestes espècies. Bé, només volia fer doncs això, una mica més d'explicació de què estem parlant i què estem protegint a través d'aquest projecte.
Sí, de fet aquest projecte, bueno, es va fer, perquè clar, no pots abastar amb els recursos que tens, personals i econòmics, tampoc pots abastar molt, no? Però aquest projecte realment es podia replicar per Tarragona, perquè bueno, jo quan vaig estar, bueno, una vegada que ens vam trobar, que van a buscar aquell calancó, te'n recordes?
Doncs,
totes les espècies invasores dels penya-segats que hi ha al Cap de Creus estan quasi totes, una rere l'altra, per Tarragona, als penya, perquè també teniu aquest hàbitat d'interès comunitari.
Efectivament.
Ah,
la diferència, si em permets, la diferència, Sònia, és que aquí no tenim el nivell de protecció que hauríem de tenir. De fet, aquí hi ha una protecció genèrica, que és el de, a veure si ho en recordo, Costes del Tarragonès o Costes... Costes Centrals del Tarragonès, alguna cosa així, que crec que és un EIN, espai d'interès
sí.
natural.
Sí.
D'acord, però no té doncs, aquesta figura màxima de protecció, que seria la del parc natural, i que permet, sí. A més, doncs, un major finançament, permet sí. unes accions més efectives, no?
Mm-hmm.
Parlem d'accions, sí. si vols, Sònia. Quines accions heu fet i quines es podrien fer a través d'aquest projecte?
Sí, a veure, aquest projecte va començar a l'octubre del 2021, i ara, al setembre del 2026, acabarà. Vull dir que ja sembla que no, però ja hem anat avant fent coses.
5 anyets.
Aleshores, té 4 grans eixos d'actuacions, val? Que es diuen l'eix de la prevenció, que aquest creiem que és molt important perquè, com ja apuntava al principi, prevenir és millor que curar, no? I evitar l'entrada d'espècies que poden tenir un comportament invasor, doncs seria el millor, no? Aleshores, amb aquesta esfera de prevenció hem estat treballant sobretot amb la Federació de Vivaristes de Catalunya per treballar en l'elaboració d'una sèrie de llistes de consens, de vigilància, sobre quines espècies no s'haurien de distribuir, no? Aleshores, hem aconseguit posar-nos més o menys d'acord amb aquest sector i, a veure, ja hi ha algunes espècies que ja estan prohibides, no?, perquè estan al catàleg oficial d'invasores.
Podríem parlar... sí, t'anava a dir, posem algun exemple, jo estic pensant en el Carpo Brotus, no sé si és una d'elles.
Exacte, Carpo Brotus, la ungla de gat, aquesta espècie està prohibidíssima, però és igual, és que ja no cal que se vengui, perquè està per tot arreu, d'acord? ¿Vale?
Sí, no, i se segueix plantant, eh? Hi ha alguns municipis que encara continuen.
I se segueix plantant, perquè la gent la troba bonica, i aquest és un altre dels problemes de les espècies invasores. Que, com que solen ser espècies ornamentals, i les ornamentals les trien pel seu atractiu, doncs, clar, la gent pot empatitzar més amb aquestes espècies, no?
Correcte.
I clar, no els agrada que les treguin. De fet, tinc una anècdota bastant graciosa que em va explicar el director del Parc Natural de Cap de Creus, aleshores, que era el Pons Feliu, que, bé, amb una de les accions del projecte, però no només del projecte, sinó de les accions que ells fan... de manteniment del parc és treure precisament aquesta planta, no?, la ungla de gat. I una vegada es va trobar una senyora gran que anava plantant, replantava els capobrotos, aquestes plantes.
Ai.
I aleshores li va dir, però què fa? I home, aquestes plantes que les heu tret, que són tan maques. I aquí és el tema, no? I jo crec que és el més important, no?, conscienciar la població.
Correcte.
I conscienciar també els que venen aquestes plantes. D'altra banda, també és un altre tema que jo porto, com que porto ja 4 o 5 anys pensant en aquest tema, ja he arribat a les meves conclusions també, i de vegades és, o sigui, per exemple, lluitar contra plantes com aquesta, com la ungla de gat, o com, no sé, com l'ailan, per exemple, l'ailan, sí. que està en moltes ciutats...
És molt complicat d'eliminar l'ailan.
L'ungla de gat... complicadíssim d'eliminar, sí.
L'ungla de gat té un avantatge, i és que amb extracció manual és relativament senzill exterminar-la completament. En canvi, l'ailan té unes arrels molt potents, i a més un rebrot des de l'arrel molt potent, i creix un tractament
específic. I no només arrels, també fa moltes llavors, eh?
També.
És que es reprodueix per totes les vies.
Sí.
Bueno, l'ungla de gat també, però no és tan complicat com l'Ailand. Però és igual, la meva reflexió és aquesta, que amb plantes que estan tan esteses, penso, o pensem, vaja, que sí que és important fer accions en llocs que tenen un especial valor ecològic, no? Com per exemple el Cap de Creus, o llocs on creixen espècies que estan protegides o amenaçades, i on realment és una amenaça, però en zones més àmplies és perdre el temps i els diners des del meu punt de vista, això personal, perquè tornaran. El que sí que és important, i aquí és on intentem amb bastant esforç i èxit parcial des del projecte, és intentar que espècies que sabem que són invasores però que encara no són tan agressives perquè no han tingut temps, no per falta de capacitat, sinó perquè no han tingut temps. Amb aquesta espècie sí que és important fer aquestes accions de conscienciació, sobretot del sector que produeix aquestes plantes, no? Per exemple, la Gazania rigens, que també la tenia a Tarragona, perquè quan vaig anar la vaig veure, és una espècie de margarida, no?
Sí, com la margarita del Cabo, que també és una altra de les...
Sí, aquesta és una altra. Sí, doncs la Gardenia Regens, aquesta planta també, bueno, és una planta molt bastant bonica, molt fàcil de mantenir, perquè a nivell de necessitats hídriques en té molt poques, que es reprodueix amb molta facilitat, perquè té una producció de llavors enorme, i aleshores aquesta planta, doncs, en els darrers anys te la trobes pràcticament a cada floristeria, val? I aquesta planta, clar, encara no és oficialment invasora, no? I aquest és el problema, que com que no és oficialment invasora, es pot vendre. I aquí és on crec que el nostre projecte té valor o vol tenir valor, no? Convencent de que hi ha altres plantes que, o sigui, que aquesta no es vengui, que n'hi ha altres alternatives. I de fet, una de les accions que, o sigui, d'aquesta primera esfera de prevenció, veig que m'estic enrotllant molt, però n'hi ha quatre i només estic a la primera, d'aquesta primera esfera de prevenció, una cosa que ha anat venint com de manera natural, però que creiem que està molt bé, és, a part de fer aquestes llistes de plantes, entre cometes, prohibides o no recomanades, i un codi de conducta que també hem fet, pel sector, no només pel sector de la producció de planta viva, sinó també per municipis, ajuntaments, els responsables de parcs i jardins, etc. Tot una sèrie de guies pràctiques per no plantar espècies invasores, bàsicament. A banda d'això, ha sorgit la idea de dir, molt bé, resulta que el gremi, no, la gent, els jardiners, els que venen planta viva, per exemple, doncs els hi va molt bé distribuir gardenia, no? Perquè, per això que deien, no? Perquè és bonica, és bona i és barata, no? Aleshores, vam pensar, bueno, doncs donem-li alternatives, val? Aleshores, d'aquestes llistes que hem elaborat amb el projecte, que ja estan publicades i en el consens, de cada una d'aquestes espècies que diem que no s'ha de plantar o que no s'ha de vendre, sí, donem alternatives de plantes ja siguin autòctones, preferentment autòctones, però també de vegades no pots trobar una autòctona similar, no?
Equivalent.
O alòctones, però alòctones que sapiguem que no poden tenir un comportament invasor, val? Doncs donar-les alternativa perquè no els deixem sense una cosa que ja entenem que, bueno, que els seus... la butxaca d'aquesta gent, de la gent que ven plantes, doncs també està afectada, no? Donar una alternativa. Doncs aquesta és la primera esfera d'acció del projecte, de prevenció, i en això estem. Però costa una mica. Costa una mica.
Jo, si em permet, Sònia, jo crec que sí, de vegades pequem de generosos o d'ingenus, perquè quan a un ciutadà se li imposa una prohibició, per la raó que sigui, ja sigui de trànsit, ja sigui a nivell d'impostos, el que sigui, el ciutadà de peu ha de complir aquella prohibició. No se la pot saltar, no li donen alternatives. Llavors, clar, tampoc no m'assembla just del tot que haguem de pensar en el benefici econòmic d'un gremi particular. Per què? Perquè aquest gremi, si no pot comercialitzar una espècie, i en buscar una, sí, que li donem alternatives, m'entens?
Nosaltres hem fet amb aquesta, perquè saps què passa? Nosaltres no tenim la potestat de fer complir les lleis.
Bueno, però tot ajuda, Sònia. Tot ajuda, perquè és el que tu deies d'aquesta senyora, no? Que ella deia, no, però és que són molt boniques, per què les traieu? Aquí el que falta sempre, i ho diem molt sovint aquí en aquest programa, és l'educació ambiental per adults. Perquè si es fa educació ambiental per a criatures, amb una terminologia, amb uns grafismes que són totalment infantils, el ciutadà adult no hi presta atenció. Llavors, aquesta és la part, no?, interessant de que institucions com la vostra, l'Institut Botànic o el Museu de Ciències Naturals o altres, puguin fer aquesta tasca divulgativa i al mateix temps de conscienciació, no? Perquè una de les amenaces, no sé si m'ha arribat a aquest punt, hem parlat de prevenció, hem parlat de divulgació, però hi hauria l'altra part, que són les amenaces, no?, d'aquesta zona litoral. Doncs la presència humana és l'amenaça més important que tenen aquests hàbitats, no? Llavors, potser aquest seria el següent pas, no? Doncs donar eines al ciutadà perquè conegui, precisament, com comentava la Marina, no?, que són les ensopegueres. Doncs home, està bé que tinguéssim aquest coneixement des dels ajuntaments, des de les escoles, des dels àmbits de divulgació, no?, o d'educació, fins i tot.
Sí, estic completament d'acord. La divulgació és el més important i, de fet, al final d'aquest projecte, no, bueno, que estem ja arribant cap al final, arribar a la conclusió que l'important és intentar que la gent canviï la mirada de com veu aquestes plantes. Clar. Saps? I jo, per exemple, l'he canviat molt. Des que em dedico a això, és que ja no les puc veure boniques. No hi ha cap manera, no hi ha manera que ho vegi bé. Però, clar, jo entenc que algú que no s'hi dediqui, clar, i quan una cosa t'agrada, estèticament, fins i tot, doncs és difícil lluitar-hi.
Hi ha una visió, sí. I una visió que és complementària, que és, per exemple, doncs, la meva experiència, no? Jo potser fa 20 anys em coneixia perfectament el litoral del municipi de Tarragona. Jo he nascut a Tarragona, he viscut aquí pràcticament tota la vida. I em coneixia pam a pam el litoral tarragoní. Què passava? Que no coneixia les plantes que vivien en aquesta zona litoral. Llavors, clar, potser també és important, a part de la bellesa que puguin tenir les plantes ornamentals, és divulgar la bellesa de les plantes autòctones, que de vegades fan flors molt petites, són poc vistoses,
sí.
Però tenen una bellesa intrínseca i un valor de patrimoni, d'arrelament, que han estat molt abans que les persones humanes visquen en aquesta zona litoral, no? Aquesta part també seria interessant divulgar-la.
Sí, aprendre a apreciar la nostra bellesa, la nostra biodiversitat, no?
Efectivament. Sí. Molt bé. Llavors, dins del que seria la recerca científica, quins serien els resultats més exitosos o més evidents que s'han aconseguit amb aquests 5 anys o gairebé 5 anys de projecte?
Bueno, primer haig de dir que els projectes LIFE no són específicament de recerca, sí, són més aviat de conservació o de gestió del medi ambient. Tot i així, sí que hi ha una petita part de recerca, i nosaltres que som un centre de recerca, no, doncs també l'hem volgut implementar. Els resultats de recerca d'aquest projecte bàsicament es centren en el que es refereix a la modelització de la distribució d'espècies invasores. T'ho explico. És a dir, hem escollit una sèrie d'espècies que, per les característiques que són les més interessants de modelitzar, i amb aquestes dades de la distribució d'aquestes espècies, ja t'explicaré com hem aconseguit aquestes dades, la distribució de les espècies, però amb aquestes dades el que estem aconseguint, estem fent una sèrie d'algoritmes veure com serà l'augment o disminució de la població, de les poblacions d'aquestes espècies a diferents a punts temporals, no? A 10, 20, 50, 100 anys vista, no? Què passarà amb aquestes espècies? Amb aquesta mena de modelització, per tant, s'aconsegueix poder donar informació als gestors de biodiversitat, a la Generalitat, en aquest cas, sobretot a les espècies naturals, perquè sigui una eina més per decidir quines espècies cal prioritzar la seva gestió. Llavors, les dades, com aconseguim aquesta distribució? Aquesta és una de les gràcies del meu punt de vista, també un dels punts positius, que és que mitjançant la ciència ciutadana hem aconseguit tenir a la gent de còmplices del projecte. I com ho hem fet? Doncs, no sé si a l'audiència, no sé com està familiaritzada amb temes de medi ambient i d'aplicacions, apps d'aquestes de natura, però hi ha una aplicació que es diu iNaturalist, és una aplicació que tu te la baixes en el mòbil, no? I aleshores tu vas pel camp i veus una foto, una planta que t'agrada, fas una foto i si saps el nom, doncs el dius, i si no, és igual, que algú ja el posarà, perquè és una aplicació col·laborativa, no? Amb aquesta aplicació, què fas? Doncs tu, per exemple, veig una ungla de gat, no? I li faig una foto i la pujo a l'aplicació. Amb aquesta aplicació, què faig? Estic localitzant un individu d'aquesta planta. Molta gent, localitzant molts individus de moltes plantes, ens ajuden a dibuixar més bé la distribució d'aquestes espècies. D'acord?
Sí.
Bé. I aleshores això es fa servir com a font de dades, no només això, també dades de dades pròpies també de la Generalitat, de l'Exocat, que és una base de dades de plantes exòtiques, i altres dades d'altres publicacions, però també aquestes dades per afinar la distribució d'aquestes espècies. I amb això aconseguim modelitzar la distribució.
Vale.
I, total, i fer servir això com una eina de gestió en el futur.
D'acord, d'acord. Queda molt clar, doncs, quina seria la metodologia, o una d'elles, aquesta, en aquest cas, seria participativa, doncs, amb la ciutadania, amb voluntariat, etc.
Sí, sí, exacte.
Hi ha una qüestió que per mi és fonamental en qualsevol acció que vulgui tenir com a resultat la protecció, la conservació d'una espècie, d'un hàbitat. I, concretament, amb les espècies, i aquí a Catalunya és un dels, de les mancances més greus que tenim. De fet, vaig fer un article fa uns anys amb el Llorenç Sáez, que segurament coneixes, sí. I vam remarcar en aquell article que feien falta plans de conservació de cadascuna de les espècies que estan en el catàleg de flora amenaçada. És a dir, que tenim una eina legal de protecció, que és aquest catàleg, que té un rang de decret acompanyat d'una llei de protecció de la natura, i que, per tant, qualsevol amenaça directa sobre una població d'aquestes espècies hauria d'estar acompanyada d'unes accions i fins i tot d'unes sancions, que a vegades és el que falta, no? La potestat de sancionar, doncs, quan es fa una obra mal feta, quan es fa una rompuda, quan es fa alguna actuació, fins i tot urbanitzar en passejos marítims. Aquest és la peça que per mi fa falta perquè funcioni bé l'engranatge. Perquè està bé tenir aquest mapa, com deies, aquesta modelització, però si no tenim unes eines potents per penalitzar les coses que es fan malament, doncs se seguiran fent coses malament, no?
I per gestionar, no?, un pla per a cadascuna d'aquestes espècies, això. Això, justament, fa poc he tingut una conversa amb gent del Departament de Flora de la Generalitat, i em consta que ja estan treballant, que passa que suposo que, bueno, que tothom té molta feina i tot és molt complicat, però ja estan treballant en plans de conservació, i en moure una mica això d'aquests plans de conservació.
Home,
ja toca. Sé que porto molts anys.
Clar.
I ara com arrel d'aquest projecte, pues mira, tenim més contacte, no? I sé que si està treballant, el que passa que bé, els recursos els que són i la gent som els que som i s'arriba, bueno, s'arriba al que es pot, suposo. Però sí que sé que estem treballant i és possible que en relativament poc temps potser algunes coses de cara a la conservació d'algunes d'aquestes espècies millorin.
Bueno, aquí també parlaríem, Sònia, dels els plans de gestió dels parcs naturals, que no tots els parcs naturals tenen un pla de gestió o... Això, bueno, no sé, en el cas concret del parc natural del Cap de Creus, crec que en aquest cas doncs hi ha bastanta bona voluntat a nivell polític per protegir aquest espai, però en altres parts naturals, doncs, lamentablement, no ho tenim. A mi m'agradaria, Sònia, que, tornant al projecte Live, al MedCliffs, ens expliquessis breument quins resultats tangibles s'han aconseguit en aquests anys de projecte.
Vale. Doncs mira, m'he deixat l'última esfera del projecte, però que és la que també, però és la que és més tangible, que és l'esfera d'erradicació, no? I aquesta esfera sobretot l'han desenvolupat des de la Diputació de Girona i la Generalitat a través del Parc Natural de Cap de Creus. Ara sí que s'han eliminat, no t'ho feien hectàrees, però unes quantes hectàrees de carpobrotus i de les espècies que eren diana, aquest projecte, eren l'ungla de gat, la figuera de moro, i la Gadania Rigens també. I aquestes espècies sí que s'han fet plans i han donat resultats que bueno, que hi ha zones que estan lliures ja d'aquestes plantes.
Això dins del parc? Dins del parc natural?
Perquè les accions d'erradicació, com deia, són accions molt cares i s'han de fer com de manera una mica, diguem-ne, quirúrgica, no? Clar. En llocs que realment estan molt afectats i que tenen un interès de conservació important. Hi ha diverses zones que han millorat moltíssim la seva qualitat. Fins i tot amb l'Opuntia, amb la figuera de moro, s'ha aprovat el control biològic, perquè la figuera de moro té un paràsit natural.
Amb la cochinilla, no?
La cochinilla, exacte. No és ben bé la cochinilla del vermell, del rojo cochinil.
És un altre,
vale?
Parent.
Però també és molt, un parent molt proper. I aquest bitxo doncs es carrega la planta en 2 anys. I aleshores, realment, clar, és que t'imagines arrencar un cactus o treure el... o que el mati el bitxo, no? Però és molt més fàcil. Amb aquest arrodat, la veritat és que han estat superbons. També hem fet protocols de gestió de carporotus, de gats, en vertical, cosa que no existia. Aquests protocols nous, sí. Que és ja també un producte del projecte.
En vertical, que seria en un penya-segat, per entendre'ns?
En un penya-segat, sí, sí. Ah. Sí, els protocols, amb mesures de seguretat molt importants, clar, i això. Després també s'ha provat amb la gasània, aquesta que us deia, aquesta mena de margarida, sí. S'ha provat diversos protocols amb no gaire èxit, la veritat. Torna. Fins i tot s'ha provat, i bueno, això és un resultat, diguem-ne, no sé si dir bo, però almenys pot estalviar feina, perquè s'ha provat amb dosis baixes d'un herbicida, el Roundup, o com, no sé com li diuen, jo conec el nom químic, no el nom comercial. Bueno, el cas
és... Bueno, però sí, també, el glifosat crec que és. És el glifosat, oi?
Exacte, el glifosat, sí. Doncs el glifosat aquest, el que fa, o sigui, sí que mata la planta, però no mata la planta llavors. Aleshores, no val la pena gastar el glifosat.
A més a més, també val a dir que el glifosat és altament tòxic i que perjudica altres espècies.
Sí,
llavors,
tot i que estava fet amb dosis molt diluïdes, I fins i tot amb dosis molt diluïdes sí que mata la planta, però no d'això. I sí, el glifosat és que té molt mala premsa, el glifosat, sobretot perquè si passa la cadena alimentària humana, però bueno. En qualsevol cas, no val la pena estar glifosat amb la gasània.
Home,
no,
jo sóc molt partidari de l'extracció manual, però sempre feta amb la supervisió d'una entitat que tingui doncs uns coneixements mínims per fer aquesta supervisió, sí. És a dir, no pots anar tu...
La Diputació de Girona, que són superexperts en el tema i ja fa molt temps que ho porten. De fet, ells van fer saps la illa de Port Lligat? Que està davant d'allà de la casa d'Andalí, de Siuets?
Bueno, no conec la zona, potser la Marina...
Bueno, doncs hi ha una illa allà, Port Lligat, i fa uns anys és que era completament rosa.
Ai.
Vol dir que era completament rosa de fulles de flors de carpobrotus. I llavors això han controlat realment la presència d'aquesta planta a la illa en un entorn que té valor, ja té valor paisatgístic de per si, però també té valor, diguem-ne, històric, artístic, pel tema d'en Dalí. I això, després, com a resultats del projecte també, bueno, tenim els mapes de risc per unes 15 o 17 espècies molt importants. Aquests mapes de risc ja estan disponibles. I ara estem treballant en implementar una aplicació per tal que els gestors de parcs i així el puguin utilitzar i això, decidir quines espècies han d'evitar més. I bé, com a resultats hem aconseguit que bastants municipis amb algunes empreses de producció de plantes, tot i que encara ho estem treballant, però molts municipis o ens supramunicipals facin servir, o sigui, s'adhereixin al codi de conducta per la no distribució. I això, bueno, també un altre resultat de xarxa voluntaris, la conscienciació ciutadana que hem fet, que són coses que quan acabi el projecte també hauran d'intentar mantenir en el temps.
Molt bé, i per finalitzar, que ens queda poc temps, Sònia, jo crec que aquesta part que s'està fent, que esteu fent vosaltres a dins del Parc Natural del Cap de Creus, és una llavor, mai millor dit, per unes actuacions que s'haurien d'extendre molt més enllà del Parc Natural. I ho dic per una raó molt senzilla, perquè si tenim focus de planta invasora al perímetre d'un parc natural, per molt bé que tu gestionis l'interior del parc natural, sempre acabaran aportant doncs, noves poblacions a dins del parc, no? Per tant, la lògica és, si tenim una espècie conflictiva, com pugui ser aquestes que esmentaves, carpobrotus o punties, etcètera, anem a fer una actuació a nivell de tot el litoral, de tota la costa de Catalunya. I ja sé que això no és competència ni de l'Institut Botànic, ni d'una diputació.
No, però la Generalitat, ja dic que tenim bona sintonia i tenen bones intencions, altra cosa és que arribin a tot, també. Però sí que, per exemple, en el cas del codi de conducta, hi ha la idea de que aquest codi de conducta del projecte, és a dir, aquest codi per fer que la gent no es vengui en plata d'invadora, vamos, doncs simplement a nivell català. I sí, realment aquest projecte s'ha fet al Cap de Creus i a la Costa Brava, però és que es podria exportar a altres zones, com a Tarragona i així, però a moltes altres zones.
Molt bé. Doncs esperem que així sigui, Sònia, perquè com comentava fa una estona, la Diputació de Tarragona té un projecte que és un camí de ronda que passa per terrenys, són terrenys de la Diputació, és aquest preventori de la Sabinosa, que és un antic sanatori, un antic hospital que ja fa molts anys que està enrunat, i ara hi volen fer un camí de ronda, i justament aquest camí de ronda, per on passa? Doncs justament on hi ha les espècies emblemàtiques, les espècies més interessants a nivell ecològic. No? I és això el que s'hauria de també intentar, doncs, que les administracions tinguin tot el coneixement, tinguin tota aquesta informació i totes aquestes accions que vosaltres desenvolupeu, que arribin també des de la Diputació de Girona a la Diputació de Tarragona. Seria magnífic que hi hagués aquesta col·laboració.
Sí, estaria molt bé. Sí, jo pel que sé, a la veritat sí que són sensibles al tema, de veritat, a més és molt maca i que treballa molt bé, però clar, de vegades fan el que volen. Bé, tots fem una mica el que podem, però...
Bueno, al final és una qüestió de diners.
La idea la tenen.
És una qüestió de diners que no n'hem parlat, però ens pots dir ràpidament quina és la dotació d'aquest projecte LIFE? De quines quantitats de diners parlaria?
Aquest projecte LIFE, la dotació total és 1.400.000 euros. Tampoc és moltíssim, però... Però no són 1.400.000 euros que els puguis veure així en efectiu, perquè l'AIF et cofinança els projectes, d'acord?
Ah, molt bé. Llavors,
les altres institucions han de posar també recursos, i per exemple, en el cas de la CSICO, en el cas de la majoria de les institucions, els recursos que posen són hores de feina, com per exemple les meves, no? Que he estat treballant aquí. Aleshores, en realitat, és a dir, globalment és 1.400.000 i pico, però en realitat, en segons si tinc aquí...
És molt més, és una quantitat, entenc que és molt més gran.
És un finançament dels 8, o sigui, ens van donar en euros que puguis comptar uns 800.000 euros. 840.000 euros.
Déu-n'hi-do. Bueno.
Per 5 anys. Però sí, clar, és cofinançat perquè, clar, volen també que també posis, no? I, bueno, això és el que es diu el cofinançament.
Correcte, molt bé. Molt bé, jo crec que...
Ho hem de deixar aquí, efectivament.
Exacte, queda molt ben explicat, Sònia, moltes gràcies.
Vale,
moltes gràcies, Sònia, per atendre'ns un cop més, i moltes gràcies a tu una setmana més per venir aquí a Arran de Mar, Joan Ramon Mendt, doncs veiem la setmana que ve, no?
Molt bé, perfecte, gràcies.
Ara la recta final de la Ronda Mar d'avui, anem cap al Maresme perquè és temps de maduixes, i ara segur que ens faran venir ganes de menjar-ne, perquè tenim l'Oriol a punt de parlar amb una productora de maduixes d'Arenys de Mar per saber què és el que fa tan especial, úniques i exageradament més bones que les que fan al sud d'Espanya, Oriol.
Doncs efectivament, ho deies bé, les maduixes del Maresme són úniques, i avui en volem parlar aquí al programa Arran de Mar, perquè això de cultivar-les al costat del mar segur que hi té la seva importància. Per parlar d'aquestes maduixes de la zona del Maresme, tenim amb nosaltres, a través del telèfon, la Rosa Maria Pruna, del Soc Pagès, d'aquí d'Arenys de Mar. Rosa Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ja les tenim aquí, ja estem en plena temporada de maduixes. Bé, de fet, ja fa dies que en podem menjar. D'aquestes maduixes d'aquí, maduixes del Maresme, què tenen aquestes maduixes que no tenen la resta, Rosa Maria?
Doncs mira, jo la principal diferència la veig que l'avantatge que tenim, al ser producte a quilòmetre zero, el podem collir al punt òptim de maduració, i és quan les trobem més dolces, i al no haver passat també per càmeres frigorífiques, doncs també les trobem més aromàtiques, o sigui, molt, molt més bones en tots els sentits.
I tant, com són les maduixes d'aquí del Maresme? És a dir, si les hem d'explicar a algú que no les ha tastat mai, com li diem que són?
Jo li diria que són toves, més toves que els fresons de Huelva, aromàtiques, i que la concentració de sucres és més intensa.
Mm-hmm. Per tant, per això les notem més dolces, eh?
Sí. No és que el fresó de Huelva sigui dolent, no, però és diferent. Jo diria, és diferent. S'ha de provar la del Maresme, i quan proves la del Maresme ja, és que ja no vols de l'altra.
Sens dubte tenen alguna cosa especial, no tenen res a veure amb les cultivades en altres llocs.
No tenen res a veure. No, a més, vulguis o no, a Huelva ho fan tot molt industrialitzat, són amb hivernacles. Aquí, per exemple, hi ha molts pagesos que les fem a l'aire lliure, la brisa d'aquí, del Maresme, del mar, és que són molt punts a favor. A més, el que te'n comentava, al ser aquí producte a quilòmetre zero, pots collir el punt de maduració. Una maduixa de Huelva a transportar, l'han de collir més verda perquè aguanti. És que no té res a veure, són dos productes completament diferents. Mm. Són vermells, però completament diferents.
Sí, sí, físicament es poden assemblar una mica, evidentment s'assemblen, són maduixes,
sí.
Però no tenen res a veure.
No té res a veure. Potser si ho comparéssim amb un peix, és com comparar un peix del Mediterrani amb un peix de piscifactoria. Mm-hmm. Són peixos igual, però el sabor no té res a veure.
Sens dubte. Crec que amb aquest exemple queda claríssim, sí, el que volem, estar, el que sí, volem sí, explicar avui amb les maduixes. Teniu gaires de maduixes, vosaltres?
Doncs mira, fins fa 2-3 anys ens sembràvem de 16.000 a 18.000 plantes, però per coses de circumstàncies vam haver de deixar la finca que portàvem, i ara la finca que tenim és més petita i només en tenim entre 2.500 i 3.000. Però n'havíem arribat a sembrar, el que et dic, 18.000 plantes.
Déu-n'hi-do.
Que són moltes tones de maduixa, sí, sí, sí.
Clar, això que anava a dir, no, ara no m'imagino quina extensió són 18.000 plantes de maduixes, ja imagino, 3.000 ja se'n fan, que també ha de ser bastant grosset, però clar,
sí, no, sí, amb les 18.000, perquè m'entenguis, havia de collir maduixes matí i tarda, i collia una quarta part del camp, o sigui, era un constant.
Sí, sí. I de quines varietats, Rosa Maria, quines són les varietats de maduixa? Perquè parlem de la maduixa del Maresme, però també hi ha varietats de la maduixa, no tot sí, és la mateixa.
Sí, aquesta és una altra. La gent el que no sap és que, per exemple, les plantes d'aquí al Maresme totes són procedents de Califòrnia.
Uh-huh.
O sigui, allò que diuen varietat autòctona, no. Són exportades de Califòrnia. A més, just tots els noms de les varietats són poblacions d'allà.
Ah, sí?
I sí, són poblacions d'allà. Sí, sí, d'allà, a la zona de Califòrnia. Tu busques per Google la ciutat de Pájaro, la ciutat de Gaviota, la ciutat de Sabrina, la ciutat de León, la ciutat de Monterrey, tots són poblacions d'allà, de Califòrnia. I llavors, aquí antigament se sembrava molt la Pájaro i la Gaviota. Nosaltres sí, la Gaviota la seguim fent, que és una maduixa que és molt fosca, i se li noten molt els piquets aquests que tenen la maduixa, però en comptes de ser negres, són més aviat groguets. Sí. I és una maduixa que, si vols fer marmelada, és boníssima. I llavors la Sabrina és una maduixa una mica més gran, que s'assemblaria al maduixot de Huelva, que a vegades veu la gent i et diu, oi, no és d'aquí. No, que sí que és d'aquí. I quan la proves, és més dura, és sucosa, és un gust espectacular. Si vols fer un pastís, si vols fer-les amb nata, que te quedi més ferma. Uh-huh. És el que et comentava, amb la diferència amb la Gaviota. La Gaviota és més tova, més dolceta, i la Sabrina seria un maduixot més consistent, més grandet, més semblant al de Huelva, però amb sabor de maduixa d'aquí.
Clar. Perfecte. Ara deies això dels nomenats. Clar, jo pensava Pájaro, Gaviota, clar, tot ho veia del regne animal, això, no pensava pas
sí,
en cap moment en què fossin ciutats de Califòrnia, eh?
Sí, la gent que ens està escoltant, si té un moment, ho busca per Google, ja veuràs que totes les varietats de maduixa que tenim són ciutats d'allà a Califòrnia. I també és veritat que també tenim alguna varietat francesa, com la Garriguet, que són unes maduixes més petitones i més aromàtiques.
Clar. En qualsevol, totes aquestes varietats, fetes al Maresme, són més bones, eh, que sí?
Sí, el clima i el tracte que hi tenim. És que és un tracte directe, i el bo que tenim és que quasi tots els productes que tenim a la zona te les venen ells mateixos. Uh-huh. I què més bo hi ha que poder comprar un producte directament a la persona que el produeix. Uh-huh. És que és una confiança total.
Sí, sí, sens dubte.
No? Sí,
ideal. Sí, sí, el fet de poder comprar això directament, sí, les maduixes al productor, acabades de collir, això sí, no té preu.
Sí, a més amb la confiança que vulguis o no en tema de productes químics i tot això, pues, que clar, també el no tenir transport, necessita transport, no hi has de posar-hi tant producte. Per exemple, la de Huelva porta una capa, una pel·lícula per sobre, necessites fixar que brillen molt,
sí,
perquè durin més les maduixes. La d'aquí, això, per exemple, no li posem.
Clar. Sí, sí. Recordo, Rosa Maria, quan parlàvem de pèsols, no fa pas gaires mesos, fa unes setmanetes parlàvem de pèsols,
sí,
i ens deies, amb les maduixes, la gent d'aquí les aprecia molt, busca la maduixa d'aquí, en canvi amb el pèsol, amb això no passa, deies.
No, perquè el pèsol és que és un producte que et surt car, i la maduixa et surt més cara que comparada a Huelva, però és com allò de dir, val la pena.
Clar.
Saps què et vull dir?
Sí,
dura,
sí.
Dura poc, també és veritat que, per exemple, fruita de temporada no tens per triar, llavors la maduixa té tirada, el pèsol doncs, pots fer, jo què sé, bleda, mongeta tendra, col, és que vull dir,
clar,
hi ha mil altres verdures, mil altres alternatives, però és que la maduixa jo diria que és la reina, és com un tomàquet a l'estiu, qui no li agrada una manera de bon tomàquet a l'estiu?
Clar, no té comparació, és a dir, no la pots substituir amb gaires coses que siguin iguals.
No. La maduixa, bueno, és que la maduixa d'aquí és brutal. Amb una miqueta de vinagre que deixis anar el seu suc, una mica de sucre, i si tens una bona nata, doncs ja està. És que triomfa, si tens convidats a casa, maduixes. Si has d'anar, no sé, a casa d'uns amics de Barcelona, de Lleida, d'on sigui, porta'ls i maduixes de postres, és que triomfaràs.
A més, això que deies, que combinen amb tot, perquè ara deies aquesta, amb què les podem fer, deies amb nata, etc. També penso en xocolata, penso en suc de taronja, és a dir, hi ha tantes possibilitats.
Sí, és que si fas una fondue de xocolata, sí, és que les maduixes són... I avui en dia que pots fer marmelada i posar-la per sobre d'una carn o... És que mil vegaries. O l'amanida, no sé si l'has provat mai, a l'amanida,
per exemple.
La barreja amb els contrastos de sabors, sí, boníssimes.
I ara pensàvem una marmelada d'aquestes de maduixa, fins i tot amb algun formatge que hi lligui, també perfecte.
Sí, exacte. Sí, sí, és que ja dic que són... És que és brutal, és com la maduixa d'aquí, és que no hi ha res, no hi ha res.
Jo crec que qui ens estigui escoltant, Rosa Maria, marxarà corrents ara mateix a buscar maduixes del Maresme on sigui, perquè de tan bé que n'estem parlant, jo crec que si algú es resisteix a anar-ne a comprar, no sé per què.
Sí, jo dic que sobretot si podeu, pregunteu les varietats i si us diuen que són gaviota, agafeu-les. Que no trobareu una maduixa igual.
Sens dubte. També et volia preguntar, Rosa Maria, per altres fruites de temporada, altre producte de l'hort que sigui ara mateix temporada, a part de les maduixes, si ara ens acostem doncs, a una agrobotiga, al Soc Pagès mateix, què és el que ens podeu oferir, a part d'aquestes maduixes tan bones que n'hem fet tanta propaganda?
Sí, mira, ara mateix és poqueta coseta, el que seria la temporada d'aquí a la zona. Per exemple, tens fruita de la península, com serien préssecs, albercocs, meló, síndria, les primeres cireres, però tot això ve de la zona d'Almeria i Múrcia perquè fa més caloreta. Llavors allà surten abans, es podria dir. Llavors d'aquí tindríem els primers nespres, les taronges encara són bones, les mandarines ja s'han acabat. Ara aviat tindrem les primeres cireres de Sant Climent de Llobregat, de la zona de Lleida, la pruna mirabolant, que és una pruna que només dura 15 dies, que és molt bona, i bàsicament seria això, la fruita que tindríem de temporada.
Poqueta, però vaja, ja augura que anem de cara al bon temps, que anem de cara a l'estiu,
Sí, per exemple, aquesta setmana s'ha notat molt amb les síndries, perquè fins ara les síndries eren de la zona de Senegal, i ara el ser de producte d'Espanya i fer aquesta calor que està fent aquests dies, la gent també està tirant per comprar ja síndria.
Sí, sí, perquè tenim uns dies, ja nota la calor i ja sembla que estiguem a l'estiu, ja ens ve de gust del producte d'estiu, ja.
Sí, perquè la veritat, les hores de sol fa molta calor i al matí al vespre fa fresqueta, vull dir, ja ve de gust la fruita, la veritat, sí.
I tant. Doncs una molt bona ocasió per menjar maduixes, ara que n'és temporada. Maduixes del Maresme, evidentment, perquè ja no cal que n'expliquem res més, que ja ho hem fet sobradament.
Sí, em sembla que en 5 minuts hem explicat... És el que deies tu, que qui no li vingui de gust menjar maduixes avui, em sembla que poca gent,
I tant, seguríssim, seguríssim. Doncs vinga, a comprar maduixes, a menjar maduixes del Maresme, que realment val molt la pena. Rosa Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i sort a l'hort, sort amb les collites, que faci bon temps, que faci el temps que es necessiti perquè els horts tirin endavant, perquè tot això també és un món i els pagesos sempre heu de tenir un ull mirant cap al cel, per tant que tot vagi bé i que sigui una molt bona temporada de tot el que cultiveu.
I gràcies a vosaltres per preocupar-vos dels productes d'aquí la zona i així ens ajudem entre tots.
Perfecte.
Merci, bona tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
Així arribem al punt final del programa d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Si vols tornar a ser tu, ja no faig el mort sempre viscut. Potser a la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Like there's nothing at all.